Divendres 26 de febrer de 2016, benvinguts a una nova edició del Magazín dels Migdies de la Cala Ràdio. Sempre amb tu, molt bon dia, Fini.
Molt bon dia a tothom.
Nou programa, divendres, ja tanquem la setmana per nosaltres, eh? Encara queda un cap de setmana i un cap de setmana on, sens dubte, doncs, tindrem temps de menjar.
Per què?
Galeres, tapes, marineres... També comencen les jornades amb posta de la carxofa.
Ai, 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 ai.
Dilluns o taller de sushi, bueno.
Han donat molt de fred per este fin de setmana.
Per això t'ho dic, perquè d'alguna forma o altra...
Hem d'entrar en calor.
Hem d'entrar en calor, i què millor que fent-ho amb productes de casa nostra, del territori. Ho parlarem a les notícies, per cert, eh? Perquè potser sortim i veiem lo cap cap a les muntanyes i veiem una punteta nevadeta. Doncs ho detallarem al temps de les notícies, que per cert, avui obren parlant de les obres per acabar aquest tram del terme de la Ametlla de Mar de la carretera d'accés sud. Obres que han començat, que per un costat les veurem positives i que per l'altre doncs no, com són els ecologistes de GPEC. Ho coneixerem al temps de les notícies.
També farem esment de que tres caleres han aconseguit les millors notes, entre les millors notes de selectivitat de Catalunya.
Una cosa que han apuntat no havia passat mai, cosa que també és important, no? Notes altes, ho detallarem al temps de les notícies.
Al cine, avui Fila Zero, parlarem d'estrenes i diumenge ja... Oscars?
Oscars.
Ets dels que te quedes...
Ho veurem dilluns al dematí, perquè si no, dilluns aquí no apareixerem al programa, perquè, sens dubte, tindrem una matinada intensa de premis, d'espectacles, segur que també, perquè ja vam poder veure els Goya com es va fer espectacle. És lo preludi, sens dubte, a una nit cinematogràfica important, la més important d'arreu del món.
S'estrenen dues pel·lícules en què les dues actrius estan nominades com a millor actriu, L'Habitació i Brooklyn, en parlarem, i també hi ha mobilització, també ho explicarem, de les fans de Leonardo DiCaprio, que es mobilitzen per si no li donen l'Oscar. Fixa't fins a quin punt que seguidors russos han recollit una campanya per fabricar-li un trofeu en cas de que no guanyi. Però la campanya és per recollir or i joies, eh? Vull dir, no li faran
de qualsevol cosa,
no, faran...
serà important.
A Barcelona també hi ha moguda, ho explicarem avui al Fila Zero.
Al Fila Zero, temps de l'entrevista avui amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani, que sol passar habitualment pel nostre programa per tal de desgranar l'actualitat del municipi. Serà a la segona part del programa, i ja sabeu també que els divendres Xarxes Socials, amb Dami Lleó, que avui el recuperem, eh? Torna el titular de la secció, Dami Lleó, que també ens comentarà com està tot el tema de l'actualitat també d'aquestes jornades gastronòmiques. I bé, molts de temes durant la pròxima hora en directe des de la Cala Ràdio. Anem a començar el programa, Fini.
Doncs comencem amb les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest divendres 26 de febrer de 2016. Les màquines ja han començat a treballar en les obres de la segona fase del vial d'evacuació nuclear que ha de comunicar el nucli urbà cap al sud. Es tracta de l'última obra pendent dins del conveni marc del Pla d'Emergències Nuclear que es va aprovar al 1990. Els treballs van començar amb el desbrossament i els primers moviments de terres a la zona del barranc de Santes Creus, on ja s'està construint un dels dos ponts. Les obres tindran una durada aproximada d'uns 6 mesos. Durant les últimes dècades, aquest projecte ha patit modificacions substancials. Finalment, la dotació destinada pel govern espanyol a través de la Diputació de Tarragona per acabar la carretera es va acabar limitant a prop de 2 milions d'euros i es va haver de reformar el projecte d'acord a uns paràmetres molt més modestos i sostenibles. Amb un pressupost d'adjudicació d'1,3 milions d'euros, la segona i última fase del vial té uns 5 quilòmetres de llargada i desembocarà en un camí del terme municipal del Perelló. Malgrat l'inici efectiu dels treballs, el consistori continua negociant perquè es puguin destinar els gairebé 700.000 euros de diferència entre els pressupostos de sortida i d'adjudicació a introduir millores en el ferm i en la senyalització. El regidor d'Obres i Serveis, Antonio Espuny, ha precisat que vol que se substitueixi el reg asfàltic per un asfalt més durador, així com altres actuacions de respecte mediambiental perquè volen dignificar l'actuació, assenyala. L'escoltem.
Bé, aquesta és una obra que ja fa molts anys que estava projectada. amanida per a que s'executi. Al final, estos dies s'ha iniciat. Des d'un pressupost inicial històric de 4 milions s'ha quedat amb 1.300.000 i representarà pues, la continuïtat de la carretera que s'havia fet pel Plan Penta en previsió d'alguna possible evacuació en cas d'accident nuclear que ara pues, acabava a Santes Creus. Ara podrà arribar pues, fins al Pont de l'Àlia i això representa pel poble una millora de comunicacions per a l'accés sur, per la part sur, perquè realment pues, totes les carreteres estan en un estat deplorable.
Segons el govern municipal, la nova carretera no només ha de complir la funció de sortida d'emergència, sinó també la de millorar la comunicació entre el nucli urbà amb la zona litoral sud del terme municipal, on s'ubiquen alguns equipaments turístics i nombrosos habitatges disseminats. Es tracta, a més, dels últims espais verges de la costa catalana que el consistori vol donar a conèixer turísticament. Precisament els responsables del càmping Amella han aplaudit l'inici d'unes obres que esperaven des dels anys 90, quan van decidir establir-se a la zona i obrir aquest equipament. No només perquè el nou vial amb el pont que es construeix en aquest espai permetrà salvar els revolts tancats de l'actual camí d'accés, on les caravanes tenien dificultats per passar, així com evitar que la baixada d'aigua pel barranc durant els episodis de pluges fortes els deixés pràcticament incomunicats. Així ho detalla el director del càmping Ametlla, Miquel Roca.
Realment aplaudim i estem molt contents amb el tema aquest, pel part de facilitat d'accés, de mobilitat i també pel tema de que d'una vegada per totes doncs, amb el tema d'inundacions. I així, igualment, també li podria afegir doncs, que aquesta carretera a obrir-se, com si diguéssim, totes les places del sud del terme municipal de l'Ametlla de Mar i donar un tipus de sortida a través del pont de l'Àliga cap al que seria doncs, la part de l'Ampolla, Delta de l'Ebre, doncs, serà una carretera que creiem que també el turista, sobretot el turisme estranger, també nacional, doncs, podrà anar amb bicicleta, tindrà un accés més curt i podrà gaudir més de tot el que és la part aquesta doncs, sud del terme municipal.
L'inici d'aquestes obres, però, també han portat veus contràries com les del GPEC Ecologistes de Catalunya, que denuncien la destrucció de l'espai protegit del Cap de Santes Creus i demanen la paralització de les obres. Els ecologistes insten a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a la paralització immediata de les obres denunciades i que sigui arxivat el corresponent expedient. També demanen al consistori que reorienti els treballs i actuacions realitzades encaminant-les a la protecció de l'espai i a la seva conservació. GPEC també manté que la llicència d'obres hauria caducat, ja que les obres s'han iniciat després de 18 mesos des de l'adjudicació. Segons l'organització ecologista, el motiu real perquè l'Ajuntament justifiqui i financi aquesta carretera és per dotar aquest sector de la costa d'infraestructures d'interès econòmic i social i, per tant, dotar d'una nova carretera al càmping abans mencionat. Consideren que la nova carretera en construcció, per tot el sentit, tenint vies principals i ràpides d'evacuació. Per tot això, demanen la paralització immediata de les obres. I canviem d'assumpte i parlem de les notes de selectivitat de tres caleres que es troben entre les millors de tot Catalunya.
Jessica Canyagueral, amb un 9,45, i Anna Espuny, amb un 9,41 de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, i l'Anna Estrada, amb un 9,616 de l'Institut de Tecnificació d'Amposta, formen part dels 255 estudiants que han obtingut les millors notes d'accés a la universitat entre la mitjana del batxillerat i la fase general de la selectivitat. A través del programa Ajuts Universitaris de la Fundació Catalunya a la Pedrera, els han concedit un ajut de 1.000 euros a cadascuna per premiar el seu esforç i rendiment acadèmic. El passat dissabte, les caleres es van desplaçar a Sant Fruitós del Bages a recollir el diploma. Escoltem la valoració que en fan la Jèssica Canyagueral, l'Anna Espuny i l'Anna Estrada.
La veritat és que a mi m'ho van dir uns pares perquè jo no estava per buscar aquestes coses i un dia ma mare ho va veure a la tele, que va sortir a TV3 l'any passat, i va dir, mira, com que sabia que jo estava agobiada amb els estudis i les notes i tal, i que anava, o sigui, que volia intentar treure nota, me va comentar, a veure que ho mirés i provés d'apuntar-me. I, bueno, sí, la veritat és que és una cosa que, clar, recompensa de manera econòmica l'esforç que vam fer durant els durants de batxillerat i de l'època curta, però intensa de la selectivitat. I, no, jo crec que és una molt bona recompensa.
La veritat és que no m'ho pensava, perquè, bueno, a veure, no és tan alta, o sigui, sí que és alta, però sempre penses que pues, hi ha gent millor i, a més, havent tants estudiants aquí a Catalunya i tal, pues, no ho sé, jo realment, pues, no sé, és que tampoc no m'hi vaig parar a pensar exactament en me poden agafar o no, saps? simplement ho vaig presentar i dic, bueno, pues si d'això pues ja me trucaran o si no, pues no passa res.
La veritat és que no m'ho esperava per a res. Me'n vaig enterar, de fet, uns dies abans que s'acabés el plaç per apuntar-se i ja estava per no apuntar-me, però vaig veure que era només omplir un formulari per internet de ficar el nom, l'institut, el DNI, i dic, va, pues ho faig que per provar no perdo res. I quan me van enviar un correu, és que vaig saltar d'alegria i tot, perquè no m'ho esperava. I és com si tot el treball que hagués fet durant tot l'any, no només este últim, sinó també primer de batxillerat, hagués servit no només per entrar a la carrera que vols, sinó que també per ajudar també a uns pares, per exemple, per a pagar algo dels gastos d'estar a Barcelona, que és car.
Des de l'Institut de Secundària de l'Ametlla de Mar expliquen que, tot i que alguns alumnes han obtingut aquesta beca, és la primera vegada que tres caleres ho han tingut al mateix temps. Destaquen també la bona qualitat de l'educació pública demostrada amb aquestes bones notes. Així ens ho conta el director de l'Institut Mare Déu de la Candelera, Xavier Sánchez.
Jo com a director i com a representant de tot el claustre de professors no podem estar més que molt contents, molt orgullosos de que aquestes alumnes que ja han cursat els estudis aquí al centre, l'Anna Sara va fer una part a l'Institut de Tecnificació, doncs hagin aconseguit aquesta beca. Això no és res més que demostrar que l'ensenyament aquí al poble des de fa molts anys és un ensenyament de qualitat, un ensenyament públic de qualitat, i que no tenim res que envejar a altres centres.
El moviment veïnal per a la gratuïtat de l'AP7 ha reclamat al govern que lluiti perquè els conductors deixin de pagar peatges en aquesta autopista en lloc de parlar de bonificacions. Els veïns es queixen de les males condicions de l'N340 i consideren que l'única solució és que l'AP7 deixi de ser una via de pagament. Representants d'aquest moviment es van trobar ahir amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i posteriorment amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El moviment veïnal, que també ahir va celebrar el 22è tall setmanal a l'Ametlla de Mar, les cases d'Alcanar i Vinaròs, ha celebrat la bona predisposició de la presidenta del Parlament per portar la reivindicació a Madrid, perquè el Ministeri de Foment es comprometi per escrit a no renovar l'any 2019 el tram de concessió entre l'Hospitalet de l'Infant i Cartagena, ni tampoc el que arriba fins a la Jonquera. En aquest sentit, el portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, ha indicat que el govern hi ha de col·laborar pressionant per a la gratuïtat total de la via i no parlant de bonificacions. L'escoltem.
El govern espanyol, Foment, és qui mana d'això. Foment, teòricament, va dir que no li renovaria la concessió. És el que nosaltres estem pressionant. Nosaltres el que volem és immediatament que se signi un document conforme no ningú renovarà la concessió. I després el que volem és que es negoci esta bonificació. Però què passa? Que des de Madrid el que t'estan dient, que des d'aquí la Generalitat se demanen bonificacions. Que es demana, i només se parla de bonificacions. Diu, no, demanen l'autopista gratuïta, però van en busca de les bonificacions. I això a nosaltres ens sap greu. Per això nosaltres venim aquí i que els nostres representants no parlen de bonificacions, sinó que parlen de gratuïtat per a tots.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, van rebre a la Cambra Catalana els representants de les associacions de veïns d'Amposta, Mitjorn, i de veïns de l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Alcanar, Santa Bàrbara i les cases d'Alcanar. I a continuació obrim la plana de successos, perquè ahir la tarda va morir un treballador en caure des d'una alçada de 7 metres a les Salines de la Trinitat, a Sant Carles de la Ràpita.
Un treballador va morir ahir a la tarda en caure des d'una teulada d'uns 7 metres d'alçada mentre feia tasques de manteniment a les Salines de la Trinitat, a la punta de la Banya del Delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, segons va informar el SEM. L'avís es va donar poc després de les 5 de la tarda quan es va produir l'accident en un lloc de difícil accés. Des de la zona del Trabucador, la víctima, de 58 anys, és un treballador extern a l'empresa Infosa que explota les Salines de la Trinitat. Les lesions que va patir la caiguda el van deixar inconscient i el SEM va certificar la seva mort en arribar al lloc del sinistre. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències per investigar el succés. Fins als llocs dels fets, es van desplaçar dues ambulàncies del SEM, tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels bombers de la Generalitat.
Música. El senador valencià de Compromís, Carles Mulet, ha demanat per escrit al govern conèixer els costos exactes, programats i el deute pendent, tant amb la societat que va promoure el fracassat projecte Castor a Vinaròs, com amb la pròpia Enagás o qualsevol altra empresa atribuïbles al projecte. Així doncs, demana el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme saber quins drets retributius estan sent o han estat meritats, en virtut dels reals decrets o qualsevol altra normativa que suposi afectacions a la hisenda pública. Mulet ha recordat que el projecte va arrencar amb uns costos d'execució de 500 milions i van acabar en 1.400 milions. Cal recordar que l'OCU va denunciar que els consumidors hauran de pagar els rebuts de gas pel projecte fracassat fins al 2046, quan acabarà la hipoteca del Castor, que va calcular en uns 4.730 milions d'euros. I en l'àmbit econòmic també ens fem ressò avui de l'externalització de la gestió de la residència d'avis d'Amposta que està preparant l'Ajuntament de la capital del Montsià.
Els serveis jurídics de l'Ajuntament d'Amposta han rebut l'encàrrec de preparar una proposta d'externalització de la gestió de la nova residència d'avis que ha d'estar llesta en pocs dies. El consistori ha defensat aquesta alternativa com la més viable en la reunió mantinguda amb la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià. El patronat de l'entitat haurà de donar el vistiplau al futur concurs d'administració de la residència de la gent gran quan estigui llest. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha lamentat no poder assumir el deute de gairebé mig milió d'euros anuals que suposaria la gestió municipal del centre, sobretot després de la negativa de l'entitat bancària d'ampliar el finançament a 30 anys. Tampoc la Generalitat ha pogut garantir un concert del total de les 160 places que preveu el nou equipament social. La proposta de l'actual equip de govern és externalitzar la gestió de les places de la residència de la gent gran i també el servei de cuina a canvi de la seva construcció. El consistori ampostí vol incloure també en aquest paquet la gestió dels càterings de l'Hospital Comarcal i del Centre de Tecnificació Esportiva per facilitar l'amortització del deute que es fixa en 6 milions d'euros, més un milió d'euros que s'ha pressupostat per construir la cuina de la residència.
I anem ja a la plana meteorològica. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Neucat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que es puguin produir nevades importants al cap de setmana al Pirineu, al Prepirineu i menys abundants a la Catalunya central i a la serralada prelitoral. La cota de neu se situarà en general a l'entorn dels 600 metres, però localment pot baixar fins als 400 o fins i tot per sota, de manera que és probable que nevi als ports i fins i tot en les cotes altes del Montsià o de la Serra de Cardó. Per això, Fini comenta de que podem trobar aquest cap de setmana una mica d'imatge blanquinosa a les muntanyes que tenim al sud del terme.
De moment les previsions així ho indiquen.
Així ho indiquen. Anem a conèixer quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un dia més el temps ens l'acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Núria Seró. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui arranca amb alguns núvols, sol, núvols, que seran més densos, sobretot després d'ina, i ja cap a la tarda-nit arribaran les primeres precipitacions que ens acompanyaran durant tot la jornada del dissabte. Amb una cota de neu avui que serà al voltant dels 1.000 metres, demà baixarà als 800, però al llarg del dia baixarà fins als 600, inclús puntualment podrà baixar fins als 400 metres. Molta precaució també demà a partir de la segona meitat de la jornada amb el vent, que bufarà molt fort, vent de l'oest durant tota la jornada. Temperatures aquest matí relativament altes, volten els 10 graus, avui al migdia seran un parell de graus més baixes que les d'ahir, però el descens tèrmic més acusat el notarem de cara demà amb unes temperatures diurnes que a tot estirar arribaran als 12 graus.
Gràcies, Núria. Molt bon cap de setmana. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura és de 15 graus centígrads, una humitat relativa del 51%.
Hola, molt bon dia.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
sembla, doncs, que aquest cap de setmana torna el fred, intencions de precipitacions i temperatures més baixes que les que vivim aquests dies. Demà, doncs, la temperatura a aquestes hores estaria a la meitat, entre els 8 i els 7 graus de temperatura. Per tant, abrigueu-se, com dèiem, i gaudiu també d'un cap de setmana típic, típic d'hivern. Anem ja a la nostra cita setmanal del cinema amb el Fila Zero, parlant de totes les estrenes que es presenten aquest cap de setmana, però també, sens dubte, fent un repàs a la prèvia, a les importants i necessàries cites de premis al cinema, la més important, la més destacada, els Oscar. Un espai al Fila Zero amb la Imma Brull i amb la Fini Lleó.
Divendres i arriba la Fila Zero. Nosaltres ja estem sentades a primera fila en un bon sillón. I més que crispetes, a més d'hora, una miqueta vermuteta.
I tant.
I molt bon dia, bones propostes, no? S'acosten els Oscars i...
Sí, avui tenim, a veure, sis novetats, sis pel·lícules, dos d'elles en nominacions als Oscars.
Molt tard s'estrenen, no?
Sí, sorprèn.
S'estrenen aquí, a altres sí, països ja estan estrenades, ho hem de dir. Sis bones propostes, com són l'Espanyola Tenemos que hablar, també tenim una pel·lícula americana... 13 hores de soldats, també tenim La decisió de Júlia, una altra bona proposta que arriba del nostre país. I tu, Imma, quines portes?
A veure, jo te proposo El bosque de los suicidios, La habitació i Brooklyn.
Bones estrenes, que anem a conèixer una miqueta l'argument.
Mi hermana Jess y yo somos gemelas idénticas. Cuando a alguna de las dos le ocurre algo, la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita.
La musiqueta ya... Explica'ns una miqueta més.
Bueno, verem, la crítica ens diu que al bosque de los suicidios li costa trobar la seva pròpia identitat. Intenta utilitzar algunes de les convencions que van caracteritzar l'escola del Japan Horror a través del seu imaginari folclòric, els seus fantasmes i els seus esperits. Però no és capaç aquesta pel·lícula d'endinsar-se en el ric patrimoni de la seva mitologia sense reduir-la a imatges sobrecarregades per l'artifici i l'ensurt fàcil. El cert és que el debutant director Jason Zada tenia a les mans un material de partida interessant i sobretot un escenari com és el bosc d'Aokihara, ubicat en una vessant de la muntanya Fuji, i tradicionalment associat aquest lloc als dimonis i també a les tendències suïcides. La pel·lícula utilitza elements psicològics i suggestius per endinsar-nos en els traumes i les pors internes de la protagonista en la seva projecció externa al·lucinatòria, que a poc sembla voler conduir-nos pel territori de la bogeria. No obstant, el director sembla estar més pendent d'utilitzar els elements de la imatge per crear sobresalts inesperats que de configurar un clímax de convulsió i desassossec tant físic com emocional. Aquesta és la crítica del Bosque de los Suicidios, l'òpera prima de Jason Zada.
Un comentari pel que fa a esta pel·lícula. La protagonista, la Natalie Dormer, l'han vist a Juegos de Tronos i també a Los Juegos de l'Hambre. Trece horas, Los soldados secretos de Benghazi, una pel·lícula d'americans i buròcrates. D'acció, drama, thriller del director Michael Bay. I es tracta d'una història en real de sis exmilitars d'èlit que són contractats per la CIA per protegir el cos diplomàtic dels Estats Units d'Amèrica durant l'atac terrorista a l'ambaixada de Líbia l'11 de setembre del 2012. Hem de dir que està basada en el llibre de no ficció 13 hores de Michel Zhukov i dels membres reals de l'equip de seguretat. Cuando todo iba mal, seis hombres tuvieron el valor de hacer lo correcto. 13 horas.
Passem a l'habitació. Dic que hi ha un matís important entre el títol original de la pel·lícula, que és Room, i el que ha rebut aquí a Espanya, l'habitació. Perquè el nen que està reclòs amb la seva mare i des del seu naixement en una caseta de reduïdes dimensions anomena aquest espai l'únic que coneix com habitació, sense l'article. De la mateixa manera parla d'armari, llit, banyera, cuina. No és una habitació en el sentit literal de la paraula, ja que no és per al petit Jack una habitació tal com l'entenem nosaltres. És una geografia acotada, un espai en què es viu sense saber que existeixen altres espais en els quals també es pot viure. Habitació és, doncs, un protagonista més. Tant Jack com la seva jove mare doncs, estan allí reclosos per un maníac que els ha segrestat i la visita a ella per les nits. Ha aconseguit emmascarar la realitat oferint-li al nen una existència paral·lela. Per això, el contrast amb el món real, si és que arriba algun dia a conèixer-lo, serà tan devastador com ho va ser per exemple, el nen llop del Pequeño Salvaje. La pel·lícula de Leni Abrahamson és molt pertorbadora, diuen. En la seva primera fase, per ser inquietant, i també melodramàtica en la segona. Té algunes fugues innecessàries, però sobretot domina una contenció total, digna d'elogi en un relat d'aquestes característiques. Aquesta pel·lícula, tot un drama, La habitació.
Més propostes, més estrenes pel que fa a aquesta setmana. I en trobem una bonica. En referim a La decisió de Julia. Un drama que ens arriba sota la mà de Norberto López Amado amb Fernando Cayo, Marta Belaustegui, Yolanda Ulloa. Julia va a un hotel del centre de Madrid amb una maleta com únic equipatge i tria una habitació, la mateixa que va estar fa 20 anys i on va viure una experiència que mai ha pogut oblidar. Sent una cançó de Leo Ferrer i des de l'habitació del costat sent com riuen i fa que ella se'n vagi anys atrás. Truquen a la porta, obri tranquil·la i espera els seus invitats amb un somriure sabent que està preparada per a portar a terme la seva meditada decisió. Plou, ella està mirant i allí comença l'apassionat relat de la seva vida, un amor amagat, una fugida precipitada, un viatge a un lloc desconegut en busca de respostes, una baixada als inferns, un thriller emocional en el qual es tracta un món interior alimentat només pels records. Tota una vida contada en els últims 15 minuts. Un treball en el qual ens submergim en un espai nostàlgic i confessional d'una dona com que recorda l'home de la seva vida just abans de morir. Es tracta d'aquest drama, La decisió de Julia.
Brooklyn, doncs ens diuen que si un melodrama et fa plorar, se suposa que ha aconseguit un dels seus efectes primordials, de la mateixa manera que si una comèdia et fa riure o una pel·lícula de terror te fa por, o veient un thriller necessites saber la resolució del misteri. Doncs des d'aquest punt de vista, Brooklyn és un bon melodrama. Té dos o tres moments en què, sense apel·lar a la llàgrima fàcil, aconsegueix emocionar i que l'espectador empatitzi amb les sensacions de la seva protagonista, una jove irlandesa que s'instal·la a Nova York i que busca el somni americà, però té seriosos dubtes quan una tragèdia familiar l'obliga a tornar a Irlanda i ha de decidir entre quedar-se o tornar-hi. És una pel·lícula ambientada als anys 50.
És una de les bones propostes per esta setmana.
Sí, està nominada als Oscars com a millor pel·lícula, també com a millor guió adaptat i com a millor actriu per la seva protagonista, la no sé si ho sabré dir, Saoirse Ronan.
Dos països, dos amors, un cor. Brooklyn. Una bona proposta. I jo l'última que tinc preparada és una comèdia romàntica, també és espanyola i ens arriba del director David Serrano. He preparat una miqueta de tràiler.
Que ja t'he dicho que esto en un año es el nuevo centro.
Si mis padres vivieran, les hacía comprarse dos casas.
No te preocupes por nada, cariño. Si España va como un cohete.
¿Y cómo decís que se llama este barrio?
Seseña.
Dices que es una inversión seria.
Papá, si no fuese seria, a Jorge no se le pasaría por la cabeza deciros nada.
Pero ¿para qué meternos en líos?
Si fuera un timo, no le pondrían el nombre en latín.
Mamá, apúntate el nombre. Forum Filatélico.
Vais a recuperar todo el dinero que habéis perdido.
De esta nos forramos. Acciones preferentes. Es el chollazo que hay ahora.
No tendrás los santos cojones de pedirnos las cuatro perras que nos quedan.
Buenos días, mi amor.
Feliz aniversario.
Jorge.
¡Luca! ¡Voy! ¿Qué pasa?
Nuria, no lo voy a coger, no puedo.
Tenemos que hablar amb la Michelle Jané, Hugo Silva, Verónica Forqué, Belén Cuesta, Òscar Ladoire, Ernesto Sevilla. Nuria ho té tot per ser feliç, una bona feina, una casa meravellosa, un nòvio encara més bo i lo millor de tot és que li acaba de demanar matrimoni. Ho té tot menys una cosa, los papers del divorci de la seva anterior parella, Jorge. Jorge, en canvi, no té res per ser feliç. Està a l'atur, la casa li cau a trossos, no té nòvia. Núria ha aconseguit passar pàgina, però Jorge continua traumatitzat perquè en els anys més durs de la crisi va aconseguir que els pares de Núria, com escoltàvem ara, s'arruïnessin quan ell els va convèncer per este ordre de que compressin un pis a Sesenya, que invertissin en segells del Fòrum Filatèlic, que comprissin un local al futur aeroport de Castelló i, finalment, que es gastessin lo poc que els hi quedava en accions preferents en el banc en el qual treballava ell, Jorge. I aquí comença doncs tot l'enrenou perquè ella no el vol acabar d'enfonsar. I el que fa la Núria és elaborar un pla una mica peculiar. En els propers dies l'anirà a animar tot el que pugui, fer-li creure que ella tampoc ha passat pàgina i que sons pares estan millor que mai, perquè en quant la intenció d'ella és, quan el vegi una miqueta més fort, doncs demanar-li el divorci. Amb tots aquests personatges, pues, ja tot l'enrenou que mos podem imaginar del nou humor espanyol, no? Diu, un ex es para toda la vida, prepárate para lo mejor, o no? Aquesta és l'última proposta que tenia en divertida comèdia, si més no, i tractant-te més d'actualitat.
Sí.
Com dèiem, estrenes que s'acosten ja candidates aquesta setmana als Oscars, però abans fem un repàs a la taquilla, Imma.
Sí, pues bueno, verem. No s'ha mogut gaire la cosa. Continua en primer lloc Los odiosos 8, seguida per Carol, El puente de los espías, Anomalisa, Star Wars, El despertar, El hijo de Saúl, 45 años, Zootrópolis está en vuitena posició, El abrazo de la serpiente i Spotlight. Poquet a poquet, el renacido va baixant i avui el tenim al lloc número 13.
Diumenge a les 3, matinada de dilluns, és la gran cita, en parlarem la setmana que ve. Fem un repàs dels 4 o 5 més destacats.
A veure, com dèiem, el renacido està, té 12 candidatures i Mad Max, Fúria en la carretera, amb 10 són, dient, les dues favorites. Però bueno, ja veurem com aniran els resultats. Tenim Spotlight, tenim a Joy, també La gran apuesta, Marte, Mad Max, Fúria en la carretera. Estes són els que opten a millor pel·lícula, eh? Uh-huh. El puente de los espías, Brooklyn i La habitació. Aquestes són les 8 que opten a ser millor pel·lícula. Com a millors actors, pues, tenim a Bryan Cranston, a Trumbo, a Leonardo DiCaprio, al Renacido, a Eddie Redmayne, a, per La xica danesa, a Steve, a la pel·lícula Steve Jobs, el seu actor, el Michael Fassbender, i Matt Damon per Marte. Obtén a l'Oscar a la millor actriu, la Kate Blanchett per Carol, la Brie Larson per La habitació, la Saoirse Ronan per Brooklyn, la Jennifer Lawrence per Joy i la Charlotte Rampling per la pel·lícula 45 anys. Els directors doncs, són el de La gran apuesta, Dan McKay, el del Renacido, Alejandro González Iñárritu, per Sport Life, Tom McCarthy, també el director de Mad Max, Fúria en la carretera, George Miller, i el director de l'habitació, Lenny Abrahamson. Després, pues bueno, hi ha els actors de repartiment, les actrius de repartiment, vam comentar en el seu dia doncs, que sí. Opta el Sylvester Stallone per Creed.
Hi ha una de les notícies que et volia comentar perquè resulta que els fans de DiCaprio s'estan mobilitzant per si a cas no li donen l'Oscar. I què fan? Doncs han iniciat una recollida, los russos, seguidors russos, han iniciat una recollida d'or i joies per fabricar-li un trofeu en cas de que no guanya. Però a Espanya també s'han organitzat diferents trobades. A Barcelona, Madrid, a Saragossa, Santiago de Compostela. A Barcelona, sota el lema «Si Leonardo DiCaprio guanya l'Oscar, tothom a la plaça de Catalunya». Més de 4.000 persones han confirmat que estiran allà la matinada de dilluns, doncs, a les, de la mitjanit a les 3 per celebrar-ho. El dia 29 no posarà i el dilluns a la nit. A Madrid, si Leonardo DiCaprio guanya l'Oscar, tots a la plaça de Colón. Ja té més de 8.500 confirmacions. I també a les xarxes socials, hashtags que circulen per les xarxes socials. Tothom som Leo, hashtag Jesuí DiCaprio, hashtag Oscar for Leo. I entre l'humor i la devoció no es queda aquí perquè fins i tot li han fet un videojoc. Red Carpet Rampage, en què l'estrella, és a dir, Leonardo DiCaprio, és el protagonista d'aquest videojoc i la missió per a jugar és aconseguir que s'emporti l'estatueta, que s'emporti l'Oscar salvant tots els obstacles. Quins obstacles? Doncs els fotògrafos, els rivals a la pugna pel reconeixement, que van apareixent per una alfombreta vermella. Imagina't tu què et sembla. Fins on arriben les fans i els fans de l'estrella DiCaprio.
A veure si t'hi sort o no, ja ho sabrem.
A mi m'agradaria que no, per veure tot aquest muntatge. La setmana que ve ho sabrem. Imma, moltes gràcies. Uns consells i seguim.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11 i quart, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plàncton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Nou bar Merino 2, bar de tapes casolanes, pernil de bellota, gran varietat d'ibèrics i formatges de reserva. També esmorzars per encàrrec de forquilla i gabinet. Menjars típics del poble, paelles, fideus, suquet calero. I a més, una gran varietat de tapes, callos, capipota, muscles... I si vols xalar en un bon peixet de la cala recient fet, en un racó tranquil, t'esperem al típic bar Merino. No t'ho pensis més i vine a gaudir d'una gran varietat de menjars i tapes casolanes. Ah, i recorda que amb la teva consumició et posem la tapeta de la casa per a gaudir del moment. A Merino 2 també t'organitzem aniversaris, menjars d'empresa, reunions, tot al voltant d'un bon àpat. T'esperem al Merino 2. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 7 de l'Ametlla de Mar, prop de la plaça Catalunya. Nou bar Merino 2.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Tomàs Boyer Bernet, de 93 anys. El funeral serà divendres 26 a les 5:30 de la tarda a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Tomàs Boyer Bernet, de 93 anys. El funeral serà divendres 26 de febrer a les 5:30 de la tarda a la parròquia de l'Ametlla de Mar. Pràcticament la una del migdia i continuem en directe aquí al Sempre amb tu. Un minut i serà la una del migdia. Avui ens acompanya, com ho fa puntualment, l'alcalde de la població, Jordi Gaseni. Senyor alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim, com sempre, tots els diferents temes d'actualitat en aquesta entrevista per repassar. En divendres, doncs, com ha anat la setmana, també com ha anat aquests 15 dies que fa que no ens acompanya aquest temps del Sempre amb tu, si li sembla, i per traure el tema i doncs ja poder parlar d'altres temes d'actualitat municipal, aquesta setmana en portada del butlletí setmanal, també en portada ahir al diari Ebre de Tarragona, la notícia de que segueix la imputació a l'exalcalde Andreu Martí pel tema de la cala gestió. L'Audiència Provincial de Tarragona continua investigant doncs a l'exalcalde i també a l'exgerent de l'empresa la cala gestió, Toni Martos, per suposades adjudicacions irregulars. Quina és la valoració que en fa d'aquest anunci?
Bé, la valoració, bé, no podem entrar tampoc en aquestes valoracions, és una investigació. Sí que és veritat doncs que és destacable doncs que es renova que es continua doncs, amb aquesta imputació, amb aquesta investigació sobre doncs, estos contractes i bé, nosaltres més que valorar el que podem explicar és el que estem fent des de l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament ara, aquesta setmana, ja vam poder fer el decret per contractar doncs, els serveis per a poder realitzar l'auditoria de processos de gestió i no ho dic, ja ho dic d'entrada, no és per anar en contra de ningú, sinó que és una mica doncs, per tots aquests expedients que en total hem destacat uns 52 expedients, més que res doncs, perquè alguns d'ells són expedients que encara són oberts i necessitem este actual equip de govern, necessitem la seguretat de que totes aquelles coses doncs, que estem gestionant doncs, ho fem de la millor manera i que no hi ha cap irregularitat anterior que podria doncs, suposar doncs, un delicte. No? I a partir d'aquí pensem que, doncs, que era necessària, tal com vam anunciar que faríem esta auditoria en els processos de gestió, perquè per part de professionals puguin aclarir si hi havia cap irregularitat doncs, amb els diferents molts expedients doncs, que tenim de la gestió de l'anterior equip de govern.
Estarem pendents doncs, de com avança aquesta auditoria i també dels resultats que em pugui donar en aquesta casa, però deixem aquest assumpte, l'hem obert amb aquest temps d'entrevista. Anem a una altra notícia que també en les primeres hores de marxa també ha portat veus dispars. Parlem de l'inici de les obres de la carretera d'accés sud, aquesta carretera contemplada en el pla d'emergències nuclears Penta, que feia molts anys que s'havia de construir, 25 anys, més de 25 anys, des de que es va incloure en el conveni marc d'aquest pla d'emergències nuclears a Tarragona, i que arrencades aquestes obres, per un costat l'Ajuntament reclama que s'inverteixi 700.000 euros més, que és la diferència entre el pressupost d'adjudicació i el que es va posar de sortida de 2 milions d'euros, perquè les condicions de l'asfalt doncs, siguin de millor qualitat, no sigui només de reg asfàltic, sinó també que tingui un asfaltat més consistent. I de l'altra banda, i és que els ecologistes de Catalunya, GPEC, ha denunciat aquestes obres i demana la seva paralització. Com ho agafem tot això?
Bé, doncs ara mateix sí que per la premsa, perquè no tenim constància de que l'Ajuntament ens hagi arribat cap d'aquestes denúncies, ni tampoc no ens consta que per part de la subdelegació de govern, que és qui fa aquestes obres, doncs hagi rebut, però sí per la premsa doncs, hem vist doncs, que GPEC doncs, denuncia o estudia la manera de denunciar doncs, aquestes obres. Nosaltres el que podem dir és que bé, doncs, són unes obres que ens hem assegurat de que compleixin doncs, tots els requisits a nivell d'informes i que tinguin doncs, tots els permisos de les diferents administracions, entre elles doncs, Medi Ambient, que seria el que podria doncs, relacionar-se més amb aquesta denúncia. I també doncs, jo crec que hem de dir que, a part de tot això, hi ha constituïda una comissió mixta amb els responsables de Medi Ambient perquè durant l'execució d'aquesta obra doncs, poguéssim anar doncs, valorant les diferents doncs, actuacions que siguin el més curoses possibles doncs, en aquell entorn que tenim i que valorem tant. Nosaltres jo el que puc dir és que és agrair al GPEC doncs, la seva preocupació perquè doncs, també entén, igual que nosaltres, que és una zona doncs, que hem de preservar i que hem d'anar molt en compte perquè és una zona doncs, de les més boniques que tenim, però també doncs, dir això, que és un projecte que doncs, està adjudicat ja des de fa uns dies i que bé, doncs, no es pot tirar endarrere, només faltaria que amb tot el deute que tenim de més de 40 i pico de milions d'euros encara que ens haguéssim d'afrontar els veïns i veïnes amb unes indemnitzacions doncs, amb una empresa que ja té una adjudicació i més l'obra està en marxa. El que cal dir és això, és la tranquil·litat de que vetllarem per a que se faiga doncs, amb el menor impacte possible. En respecte a les valoracions que fa el GPEC, doncs, tant en quant doncs, la zona Pain, que afecta doncs, Santes Creus, jo crec que fent este pas alçat, este pont tan necessari també doncs, pel càmping, per un dels càmpings que tenim en aquella zona, o també pels veïns, o també per l'arribada en aquelles platges doncs, tan maques que tenim, penso que d'entrada la millor solució és fer este pas alçat, que no doncs, resseguir tal com fins ara estava, que resseguir la carretera, la llera del barranc, que això sí que afectava d'alguna manera doncs, més important a lo que era si podia afectar d'alguna manera en aquella zona doncs, tan delicada quan parlem de zona pain. I per l'altra banda també doncs, assegurar doncs, que el traçat d'esta carretera va pegat a la via del tren el més allunyat possible a les nostres platges i en principi ja et dic tot això sumat a que és algo que ens trobem, algo que podem veure doncs, alguns beneficis com poden ser salvar aquest accident geogràfic com és doncs, el barranc de Santes Creus i donar una vialitat doncs, més adequada per arribar a aquelles finques i a les platges. Entenem doncs, de que és una obra que hem de mirar de fer-la amb la major cura possible, però que ara mateix s'ha de fer.
Uh-huh. Li anava a comentar que l'any 2013, quan es va aprovar el plenari municipal doncs, posar en marxa també l'adjudicació d'aquesta carretera, vostès, el grup d'Esquerra Republicana, en aquella època, en aquell moment es van abstenir de la votació. Els seus socis de govern en l'època del Partit Socialista sí que van votar-hi a favor. Entenc que una de les seves cures i una de les seves previsions és que aquesta obra es realitzi amb el menor impacte mediambiental possible.
Nosaltres en aquella abstenció anàvem en el sentit de que seríem el màxim de curosos, enteníem de que salvar el barranc de Santes Creus doncs era útil. Després posàvem en dubte, perquè volíem ser curosos, com ara s'ha pogut establir en aquesta comissió mixta formada per responsables de medi ambient, responsables de l'obra i també doncs, gent responsables de l'Ajuntament, tècnics de l'Ajuntament, han controlat aquesta obra perquè doncs, nosaltres sempre vam posar en dubte que el finançament doncs, era benvingut, però que no ens enganyessin a ningú que les finalitats d'aquesta obra dins del pla Penta, un pla d'emergències nuclear en una previsió d'una evacuació, era difícil d'entendre fins quan doncs, a vegades doncs, mos expliquen que no només és per evacuar, perquè això tothom sabem on arriba a l'Àlia, no arriba en una via de comunicació important, sinó que arriba doncs, en una via de comunicació doncs, senzilla, que tampoc no té massa sentit si parlem d'evacuació, però també doncs, per donar sentit amb este pla Penta també se'ns comunica doncs, que té el sentit quan se diu que també en el cas d'emergència doncs, podrien ser el lloc d'arribada de mitjans d'emergència per si calgués. No? Aviam, una mica això és la motivació de per qual doncs, s'arranca una inversió en un inici de 2.700.000 euros, estem parlant de l'any 2001, quan això doncs, el que s'intenta, amb tots aquests anys que han passat, adequar les obres per a que tingui el menor impacte possible. Això ho converteix en una obra amb una dotació de 1.900.000 euros que finalment s'adjudica per 1.300.000. Aquesta diferència de 600.000 euros és la que estem actualment negociant amb la subdelegació de govern per a que poguéssim aportar unes millores doncs en aquell traçat que poden anar de la mà de poder millorar aquella adaptació en aquell medi i també doncs, tindre les prevencions doncs, que cal tenir amb els accessos a les cales i platges que tant valorem.
Tema de la carretera d'accés sud, també negociaran i també entenc que debatran amb la subdelegació del govern més temes relacionats amb el pla d'emergències nuclears, com és la megafonia. Aquesta setmana passava per aquest programa el regidor de Governació, Joan Manel Tello, i afirmava que l'estat és absolutament caòtic del sistema de megafonia a les urbanitzacions. Ja s'ha treballat en la millora al casc urbà, la meitat del casc urbà s'està treballant ara en l'altra meitat del casc urbà i queda pendent les urbanitzacions.
Molt bé. Hem anat desgranant tots els aspectes que surten d'aquest pla d'emergència. Un d'ells és la comunicació i és l'arribada via doncs, megafonia doncs, a tot el que és el nostre terme municipal i en aquells nuclis doncs, a on tenim habitatges. No? En aquest cas, doncs, l'Estat doncs, encara, fins que no ho arreglin, doncs, bastant penós i el que fem doncs, és això, és exigir que facin compliment en aquests compromisos de manteniment i també doncs, de donar un servei que nosaltres doncs, a nivell d'Ajuntament doncs, necessitem comunicar i explicar totes aquelles coses que creiem convenients i necessàries.
Això pel que fa en aquest subdelegació govern pla d'emergències nuclears, però també tenim a la volta, a la portada de l'actualitat, un altre tema relacionat amb temes socials, i en aquest cas ja amb la Generalitat, que serà que a partir de l'1 de març doncs, la Generalitat començarà a recaptar un impost a les entitats financeres i als grans propietaris que tenen habitatges buits. Aquí a la Milla de Mar sortia la notícia aquesta setmana que hi ha 43 habitatges que fa més de 2 anys que estan tancats i que pertanyen a aquestes entitats bancàries. Quina és la sortida que des de l'Ajuntament es vol tirar endavant per aquests habitatges?
Bé, nosaltres estem oberts, degut a que es trobaran doncs, gravats aquests habitatges buits per un impost nou, estem oberts a poder facilitar, doncs, a poder donar sortida a aquests habitatges i a partir d'aquí doncs, a aquestes entitats trobaran amb l'Ajuntament doncs, una porta oberta a poder doncs, parlar per poder donar sortida a aquests habitatges que pensem doncs, que seria bo doncs que poguessin arribar doncs, a aquelles famílies doncs, que creien que necessitin doncs, un habitatge.
Que necessitin aquest recurs. Canviem d'assumpte. Anem a una mica a la part més lúdica, més festiva. Hem passat ja el Carnestoltes a la població. Un Carnestoltes marcat per algunes novetats en la seva organització. Quina valoració em faria com a alcalde de com assegura aquest passat cap de setmana doncs, el Carnestoltes des de dijous la rua escolar fins diumenge amb el Carnestoltes infantil?
Bé, la valoració, més que fer-la jo, i el que desitjo és que, bé, doncs, que la gent de la cala pues, hagi pogut gaudir doncs, d'aquests dies doncs, de festa, tenint en compte doncs, que són uns carnavals, nosaltres sempre els caleros i caleres amb molt poca distància de les nostres festes majors, no? Però jo crec que, bé, doncs, que la valoració és positiva i a partir d'aquí, doncs, bueno, com deia el company i regidor de Cultura i Festes, doncs, a continuar aprenent una miqueta d'aquelles coses que es puguin millorar, tenint en compte doncs, que és la primera vegada que tenim la responsabilitat d'organitzar doncs, uns dies doncs, de carnaval, una festivitat de carnaval, uh-huh. I a partir d'aquí doncs, a rebre i acceptar tots aquells consells o aquelles possibles millores a poder fer en els propers anys.
Uh-huh. Tema també lúdic en aquest sentit, el tema gastronòmic, també com a regidor de turisme, encara queda una setmana, diguem-ne, perquè els visitants i també els caleros puguin gaudir de les jornades gastronòmiques de la Galera i també de la ruta de tapes marineres. Com estan anant passats 15 dies des de l'arrencada?
Bé, els comentaris són bons del sector i bé, doncs, engrescats que fins al 6 de març doncs, poguéssim també doncs, rebre aquells visitants després de la promoció que estem fent, ja, centrada amb les jornades gastronòmiques de la Galera, però també doncs, una promoció que va més enllà, una promoció que ens fa i ens deixa vendre doncs, com a poblacions doncs, de costeres doncs, amb qualitat gastronòmica, juntament amb les cases d'Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla i la Cala.
Uh-huh. Per tant, doncs, queda encara una setmana d'aquesta jornada. La pròxima setmana doncs, ja tancarem aquesta valoració. Recte final d'aquest temps d'entrevista, se'n parla molt i se'n segueix parlant de l'equip de govern i de com estan les coses. Aquest dimecres aprofitàvem a l'espai del Parlem-ne per preguntar-li al portaveu del grup de Plataforma Calera com estaven les negociacions i realment hi havia intenció, finalitat o no, de que finalment doncs, Plataforma Calera se sumés també a l'equip de govern. Hi ha negociacions des de la seva part com a alcalde?
Sempre n'estem parlant i bé, doncs és una evidència que som un equip de govern format per 6 regidors i que doncs, sempre és benvingut doncs, una bona ajuda i a part d'aquí bueno, doncs és una evidència que si poguéssim arribar a un acord per poder fer doncs, un govern molt fort de 8 regidors doncs jo crec que seria bo pel poble i a partir d'aquí doncs, bueno, estem treballant, no portem cap pressa, però ni uns ni altres, però pensem doncs, que ara mateix doncs, ja estan fent una gran labor i nosaltres doncs, també valorem doncs, que a poc a poc doncs, anéssim madurant una situació que pot desembocar doncs, amb l'entrada al govern.
Doncs, senyor alcalde, ho hem de deixar aquí en aquest temps d'entrevista. L'esperem d'aquí 15 dies per seguir comentant l'actualitat de l'Ametlla de Mar i també veurem doncs, com va evolucionant tot plegat, tant tema d'obres com temes judicials, com també la possible entrada d'una nova formació al govern municipal i, per suposat, doncs, tota l'actualitat que succeeix al municipi i que esperem que sempre tingui una vessant positiva, que tinguéssim sempre bones notícies per a explicar.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
minuts amb l'alcalde de la Mella de Mar, Jordi Gaseni, en aquest temps d'entrevista, i minuts que també compartirem ara amb Dami Lleó, amb el nostre temps de les xarxes socials. Amb ell posarem fil a l'agulla a la recta final del nostre Sempre amb tu d'aquest divendres. Som-hi amb les xarxes socials, avui recuperant el titular Dami Lleó. Dami, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
T'havies escapat aquestes setmanes i havies convidat a l'Eva, que per cert, una salutació per a l'Eva, i esperem que ben aviat també ens torni a acompanyar.
Home, jo crec que és un bon fitxatge.
És un molt bon fitxatge.
Sí,
eh?
Sí, tant, que sí, jo t'he deixat en bones mans, me'n vaig ausentar, però l'Eva és un bon fitxatge, sí.
Com sempre, anem els divendres a repassar allò que ha estat més viral, més comentat, més parlat aquesta setmana, per tots els costats, per l'àmbit polític, per l'àmbit social, per l'àmbit de les curiositats, i no només a Catalunya, a Espanya, sinó també arreu del món. La frase de la setmana, la setmana passada comentàvem amb la Eva el "Gracias, Tribunal Constitucional, contigo empezó todo", de Carles Puigdemont. Aquesta setmana es torna a deixar un regalet al president en funcions del govern espanyol, Mariano Rajoy.
Pues bueno, no és la primera vegada que al senyor Mariano Rajoy li passa una mala passada d'estes, no, que se li crucen les... Recordem lo famós d'aquell, los vecinos y el alcalde, serà l'alcalde que queda amb los vecinos, allò també... Un joc de lletres una mica que s'enrevessa. I bueno, Dani, digues tu la frase de la... Perquè jo la catalogaria la frase de la setmana.
La frase de la setmana per posar... abans de llegir-la, dona antecedents a les persones que ens estiguin escoltant, als nostres oients, sobre el per què. És perquè l'han declarat persona non grata a la seva ciutat natal, a Pontevedra. I això és l'única persona que està declarada amb aquesta etiqueta en aquesta ciutat gallega. La frase és... Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Pues sí, una frase que otro que passarà a la història, no? Sí, pobre, pues, home, jo sempre a vegades t'has de posar a la postura de les altres persones. Jo trobo que ara posa't a la persona, Dani, que me poso jo el cas que al teu poble, a la Cala, te nombren persona non grata. Has d'estar una mica disgustat, suposo. I disgustat i nerviós, pues, el pobre home pues, se va fer un lío.
Són típics ja, n'hem vist, i l'europea, per exemple.
I l'europea, sí.
O España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. També una altra de les patacades del president en funció.
Són joies ja pel record de Mariano Rajoy, que bueno, que m'ho estic acostumat, però no, en estes perles, no?
En estes perles, sobretot, la frase volia dir "somos seres humanos y tenemos sentimientos", lògicament, però va girar-li el sentit a la frase. Dèiem que teníem acostumats perquè la setmana ens ha deixat també un altre regalet en aquest sentit, i és moltes imatges de l'enllaç matrimonial entre Pedro Sánchez, el líder dels socialistes, i Albert Rivera, líder de Ciutadans, després d'haver arribat a una espècie de pacte, si se pot dir així.
Bueno, ells han pactat. Ara, de moment no sumen, però bueno, de moment s'han pactat, i com bé dius, pues, bueno, imatges, memes de bodes, d'enllaços, de noviazgos, de matrimonis, i per altre cantó, pues, lo divorci amb total amb Podemos.
Això sí, Podemos ja ha dit que se divorci. Bueno, és un cas bastant paregut al que ha passat a Girona, en aquest sentit, però a l'inversa, perquè Girona, si recordem, havia d'aprovar ahir, doncs... ahir, dijous, havia d'aprovar, doncs, un nou govern a la ciutat...
Un nou sou per l'alcalde,
un sou per l'alcalde, i finalment, doncs, ni una cosa ni l'altra. El Ciutadans va demanar que Girona se retirés de l'Associació de Municipis per la Independència, l'alcalde va dir que no, i Ciutadans hi va retirar el suport, el PP igual, i van anar a buscar Esquerra Republicana, que deia tampoc.
No sé si va ser Esquerra o la Cupia, els ho va dir, heu pactat amb el dimoni, i el dimoni us heu traït. Clar, després has d'anar a buscar dels que no has confiat, pues, claro, pues, bueno, són jocs de política que a fi al cap pues, després les coses s'arreglen i les coses tiren endavant pel bé de tothom. No?
Sens dubte, en renous polítics i grossos, el pla polític tan nacional com estatal.
Marxem als Estats Units, perquè també ha estat imatge aquesta setmana una iaia grandeta que no volia deixar de conèixer el que encara és president dels Estats Units, Barack Obama.
Jo, aquesta imatge a mi me va encantar, me va enternir, veure en aquella dona de 103 anys emocionada, en aquella alegria, en aquella vitalitat, anar a saludar pues, al matrimoni Obama, no, el primer president negre dels Estats Units. Una dona que a saber, pues, ella i la seva família, el que ha degut passar, el sofriment, el dolor, tots sabem el racisme que han patit l'època dels esclaus durant tot el segle XX, del segle XIX, fins fa poc, 30-40 anys, que tot el sofriment i el menyspreu que rebien. Pues, aquella persona, no? Aquella dona de 103 anys, amb aquella alegria, amb aquella emoció, poder saludar amb un president dels Estats Units negre, pues, la veritat és que a mi m'ha sobtat i m'ha agradat molt.
Imatge política, però carismàtica, la que també hem pogut veure aquesta setmana. Canviem d'assumpte. Després tornarem a parlar doncs, d'alguna cosa relacionada amb la política, també, però no tan política. Però abans d'això, tu saps que els pets ara porten associades les armes?
Bueno, me penso que porten molt mal rotllo els pets. Avisem a la gent que es peten amb la intimitat. Si has anat a parlar del català amb la intimitat, pues que es pet perquè, com mos ve esta notícia, pues peligro amb els llocs i les companyies amb què es produeixen estos fets.
Doncs sí, perquè també aquesta setmana ha estat notícia que un pet desencadena un tiroteig entre clans rivals al municipi de Torrent, al País Valencià. Va ser dos clans de famílies enfrontades, que un es va tirar un pet, un altre pet més gros, i van començar a discutir-se, i va entrar una tercera persona, i ja se sap això de tres o multitud, doncs hi va entrar una quarta, una cinquena, i al final van acabar apareixent armes. I
van acabar tiros al final o no?
Van acabar tiros, i la policia està investigant realment com es van fer tots els fets. De fet, els carrers d'aquesta ciutat valenciana van estar ocupats per més de 50 agents de la policia nacional i la policia local.
Hi va haver alguna desgràcia, algun ferit o alguna cosa?
Hi ha ferits, lògicament, sí, però bueno, tot controlat sembla, no, ja, i tot baix control, però sí que és cert doncs, que eren famílies d'aquestes potser conflictives i d'aquestes que ja estan etiquetades en alguna forma.
Baix control, de moment, perquè si per un pet o dos se trauen les pistoles i es peguen tiros, deu ser una calma relativa, perquè s'ha d'anar al tanto sempre. Si pel carrer et cruces amb dos persones de rivals amb aquestes famílies, s'ha d'anar al tanto, ni mirar-se, perquè pot acabar amb una guerra campal.
I fixa't, si és curiós, aquestes persones ferides van dir que anaven a l'hospital, doncs mira, anem d'hospital en hospital i mos anem a Rússia, perquè allà un pacient recient operat, després de fer-li una cirurgia, doncs va sortir de l'hospital per anar a fer una cervesa.
Home, doncs l'home tenia set.
Volia fer una tapeta.
Potser eren les jornades de la Galera, Rússia, Moscú, i l'home tenia set. Home, no, jo no sé si l'anestèsia dona set o no, doncs, bueno, doncs, potser jo suposo que ell va demanar a l'infermera o al metge de guàrdia, per favor, me podeu portar una lata, una cerveseta? I evidentment li van dir que no, i va dir, doncs què panxo, doncs jo me'n vaig al bar del costat de l'hospital i em faig la meva cerveseta.
A més, lo fort és que hi ha la fotografia, perquè li va encantar el moment, i el tio va amb les sondes nasals, amb els parxes de recient operat, amb aquí a les vies, a les venes, al braç, vull dir, tal qual se va aixecar del llit, se'n va anar a fer una cervesa, com aquell que diu, mira, pues, vaig a fer una volteta. No, se'n va anar al bar a fer una cervesa. Clar, com entenc que doncs, el gust pel vodka doncs, en aquest país, a Rússia, sí que és cert que no és cap misteri per ningú, que és una tradició, diguem-ne, però demostra també aquesta afició cultural per la cervesa, que és un altre producte que doncs, potser no tan típic a Rússia, doncs va fer força.
Home, encara va tindre coneixement. Imagina que se'n va fer xupitos de vodka. Pues, va dir, pues bueno...
Bueno, se feia una segona anestèsia,
no? Molt bé.
Bé, tornem a casa nostra perquè, sens dubte, aquesta setmana ha estat marcada per moltes coses. Primer, Mobile World Congress. Per un costat, les vagues de transport públic a la capital catalana i també aquest divendres a la xarxa de Rodalies de Renfe. Per l'altre, rècord absolut de visitants en aquesta fira. I novetats, diguem-ne novetats, perquè mòbils se n'han presentat, però sens dubte l'estrella ha estat la realitat virtual.
Bueno, sí, tota la setmana hem pogut veure TV3, el Mobile World Congress ha copsat pràcticament les telenotícies i han pogut veure, pues, bueno, totes aquestes novetats de la realitat virtual, tot el que ens ve damunt, no? Inclús ja parlaven, això és, clar, és que avança tan ràpid que el que ara és realitat fa uns anys era ciència-ficció. Parlaven ja dels mòbils que, posats als rellotges, però ja parlen ja d'incorporar-te dins del teu cos el mòbil i la realitat virtual. Vull dir, jo no sé ja si estem ja cruzant ja
clíniques,
a la robòtica.
No? Sí, sí, clíniques, sí. Que tu vas allà i ja, te posem el mòbil, no? I moltes vegades no hi pensem, però jo trobo que ja tenim bé el mòbil, que el llancem de la finestra quan no volem parlar, perquè si no ja serà la connexió màxima amb la telefonia durant tots els dies. El cert és que cada dia van avançant més els telèfons mòbils, ofereixen més possibilitats, i allò que, si te'n recordes, aquells mòbils antics amb les antenes que s'aixecaven, allò ja ha passat a la història, però
la història. Los ladrillos, que diuen. Este és un ladrillo.
És preocupant perquè en qüestió de 10 anys, i posem 10 anys, que la tecnologia ha evolucionat d'unes formes abismals, vull dir, la robòtica, la nanotecnologia, totes aquestes eines tecnològiques han evolucionat de tal forma que, per exemple, presentaven la realitat virtual, que són unes ulleres que tu et poses amb el telèfon mòbil i allà veus com si miressis tu.
Sí.
Com si miressis tu.
Canvien els aparells i canvia tot a velocitat de la llum, però el que canvia és també la manera de comunicar-nos, no? Cada vegada ens comuniquem menys personalment i cada vegada veus gent sentada que estan tots al mòbil i no queden per a parlar amb altra gent, o inclús queden i parlen entre ells en el mòbil. I clar, jo trobo una mica se perd, no?, el contacte personal, el contacte humà, i cada vegada això es perdrà més, i això és una llàstima també que estigui passant.
Hem d'anar a fer cerveses.
Estiguem a l'hospital o no, hem de fer cerveses.
És important que parléssim dels smartwatch, perquè potser són la gran revelació tecnològica en aquest sentit, que és un rellotge que és com si fos un mòbil i que va enllaçat amb el nostre telèfon mòbil que portem a la butxaca. És a dir, si ens truquen, ja no cal treure el mòbil de la butxaca, diguem-ne, primer mirem qui ens truca, ho podem veure, inclús podem parlar si ens apropem el braç a la boca. Per tant, tan fàcilment podem ja parlar. I ja som la cola que es rissa, sí. No? És a dir,
no, i a més, el mòbil ho portarà tot. Ja pots comprar des del mòbil, podràs regular. Arriba a casa d'aquí una hora, ja podràs enviar l'ordre que s'aixequin les finestres, que s'engegui l'aire condicionat, podràs gestionar tota casa teua, tota la teua feina, tot des del mòbil. Portaràs la casa al mòbil, la feina al mòbil, tot al mòbil. Ara ja portes ja jocs, ja portes de tot. Pues a partir d'aquí és que el mòbil ja és el futur.
És el futur. Escolta, va, anem a fer una cervesa, a més Heineken, amb aquesta ruta de tapes marineres. Com estan les...
Bueno, pues la veritat és que estan funcionant prou bé tant les tapes marineres com els menús gastronòmics de la Galera. Recordem que queda este cap de setmana i tota la setmana que ve, el 6 de març, diumenge, 12 bars, 9 restaurants, amb moltes tapes molt bones i amb uns menús molt variats, amb molta Galera. I recordem que la Galera ara està al seu punt àlgid, estan boníssimes, plenes, ahogades, bueno, i engrescar la gent que ens està escoltant que aprofiti, no?, estos dies de gastronòmics a la Cala.
Que són tan interessants i que, sens dubte, doncs, un producte bo, eh?
Bo, de tu proximitat.
Tu d'obada o de plena, Dami?
Jo m'agrada més ahogades. De tota manera, frigides, firmem, a la planxa, firmem, de tota manera, però ahogades, sí.
Èxit de visitants, com dèiem, al Mobile World Congress, però també èxit i gran èxit que té les xarxes socials de turisme, que jo no sé com se torneu bojos a través del mòbil, perquè totes les notificacions, tots els likes, comentaris... Sí,
el telèfon va tot el dia fa els sorollets. Tot el dia va... I, clar, estàs mirant, i perquè... I sí, doncs tot el dia, perquè, clar, entre Twitter, que sí, el Facebook, l'Instagram, Google Plus, doncs, bueno, van entrant... I sí, doncs la veritat és que, bueno, estem intentant, doncs, que les xarxes de la Cala, de turisme de la Cala, doncs estiguin... que siguin molt actives, que la gent estigui molt connectada, que la gent vegui moltes fotos, molts vídeos, i que la gent, que, bueno, és simplement estar on té la gent estar. Que la gent estigui, que la Cala estigui present, i avui en dia, pues, la gent està molt a les xarxes socials, molt a Facebook, i pues, bueno, és aprofitar aquests canals per a promocionar la Cala.
Dami, ho deixem aquí en aquest temps de xarxes socials, a seguir treballant i a seguir gaudint d'aquestes jornades gastronòmiques de la Galera i la ruta de tapes marineres teniu dies encara per a degustar fins la pròxima setmana.
Tota la setmana que ve, i bueno, començar ja a preparar properes concursos al Facebook, al Instagram, que la gent posi fotos, que posi vídeos, i començant a preparar ja altres jornades, que el temps passa ràpid.
Que passa ràpid. Dami, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
I després de les xarxes socials ens queden uns minuts per repassar els comunicats d'interès públic. Recta final del nostre temps. Divendres, classes de hip-hop que s'organitzen al FEM La Cala per a majors de 29 anys. Són de 8 a 10 de la nit. I darrers dies per apuntar-te amb matrícula gratuïta al FEM La Cala presentant el teu abono de festes majors. Recordem també que l'Associació Dones Endavant està preparant la Festa de la Dona, serà el dissabte dia 5 de març, i que organitzen un concurs de pastissos amb premi per la guanyadora. Per apuntar-se al local de la Casa del Mar de dilluns a dimecres de 3 a 6 de la tarda. També recordem aquests tallers que s'estan organitzant des de la Regidoria de Treball i Formació. Per dilluns al matí hi ha previst un taller, un curs de manipulador d'aliments intensiu de les 9:30 a la 1:30. També taller de sushi es torna a repetir degut a l'èxit que va tindre el primer dilluns 29 de 5 a 8 de la tarda. I recordem que hi ha una sèrie d'accions formatives que estan subvencionades i que van adreçades a treballadors en actiu, tant autònoms com de règim general. Comptabilitat informatitzada, operacions de carretons, llenguatge de signes i manipulador de productes fitosanitaris. Per més informació, per apuntar-se, heu de passar pel telecentre. Recordem, el telèfon és el 977 45 72 69. També recordar que hi ha un curs d'iniciació a la canaricultura. La inscripció és gratuïta al Museu de les Terres de l'Ebre i que organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre. Seran els dissabtes del mes d'abril, 2, 9, 16 i 23 de 5 a 7:30 de la tarda. Informació i inscripció a partir del dia 1 de març, www.aodelebre.com. Tot i que a continuació tindrem informació més detallada, l'esport al nostre poble. Recordem els partits de futbol que es juguen a casa aquest cap de setmana. Així, demà dissabte, al camp de la Cala, l'Alevim, a les 10:30, amb Roquetenc la Cala, també a les 10:30, els Seitonillos amb lo Camp Redó, i a 11:45, el Benjamí Llobarrets amb lo Camp Redó. Per diumenge a la tarda, a les 4:30, l'equip juvenil juga amb la Rapitenca. 4:30 al camp de la Cala, diumenge. El cadet juga diumenge amb l'Omora la Nova, al dematí, a les 12. I l'infantil també juga diumenge al dematí a les 10:30. La Cala Jesús Catalònia. El bàsquet a les 12, diumenge, la Cala la Sénia. I pel que fa a les ofertes de treball, hem de sumar que es busca, fa falta una perruquera. Més informació al telecentre. I amb aquests apunts ho acabem. Serà un nou Sempre amb tu, dilluns, dia afegit, 29 de febrer. Que tingueu molt bon cap de setmana i recordeu aquestes recomanacions, aquest comunicat KMS, Protecció Civil de la Generalitat. posant en alerta el pla Neucat per la previsió de nevades demà dissabte. Nevades que poden afectar Pirineu i Prepirineu a qualsevol cota i a partir del migdia. Moltes gràcies i salutacions cordials des de la Cala Ràdio.